el va duplicar. Però és que Sílvia Orriols no va a cap comissió. És més, els plens de vegades falten també. Fan la seva, no? Fan la sessió de control, fan el seu tall d'Instagram o de no sé on, i pira, marxa, no se sap a on. Però és que, a més, una qüestió molt interessant sobre el tema de ser alcaldessa. Ella va dir que no duplicaria càrrecs. Duplica càrrec. Però, a més, quan al Parlament li van preguntar quin sou volia mantenir entre el d'alcaldessa i el de diputada, perquè no són compatibles, va triar el del Parlament. I va triar el del Parlament perquè és més que el d'alcaldessa. Per tant, és una alcaldessa... És
més, més de 100.000 euros l'any, eh?
Sí, sí.
Perquè,
jo, de tota manera, tinc dubtes que tot això...
No, jo crec que... Jo tinc dubte també si això té potència política o no. Ara, crec que està bé explicar-ho. Crec que està bé explicar-ho, perquè crec que moltes vegades el seu discurs sobre les paguites, sobre la casta política, sobre quan gasta el Parlament, xoca moltes vegades amb la realitat. Per cert, Vox també té coses d'aquestes. Ahir mateix sortia la notícia de l'auditora de comptes que els havien detectat un parell de dinars amb begudes alcohòliques que volien pagar-la amb la subvenció del Parlament. És veritat que Vox ja va tornar, que és el que ha de
a
fer.
A mi em sembla que els partits, la resta de partits, especialment les esquerres, però també els partits de dretes que no estan en la sintonia ultra, com pot ser Junts... Vull dir, el que han de fer és plantejar alternatives atractives al discurs que fa l'ultradreta.
Totalment d'acord.
Crec que un dels problemes que tenim. I a vegades, mira, amb això hem discrepat molt en coses tècniques amb el Jordi, però segurament estaríem d'acord que a vegades aquesta idea d'intentar confrontar, per exemple, que ho fan a dretes i esquerres, confrontar propietaris i famílies que sense recursos, doncs em sembla... Que no és atractiu, que no porta que ningú voti perquè no dona solucions.
Els extrems viuen d'aquest conflicte.
Sí, però Junts està intentant confrontar famílies en precari amb propietaris i l'esquerra també. Vull dir, cadascú des d'una posició... un sembla que s'abanderin dels propietaris, petits propietaris, el que siguin, i uns altres sembla que s'abanderin dels llogaters. I això no hauria de ser així.
Que la falla del mercat de l'habitatge no la paguin els privats.
Si es vol combatre l'ultradreta.
Que l'assumeixi l'Estat. Jo crec que el més important de Junts que jo comparteixo és que la falla del sistema...
No l'assumeix l'Estat.
No l'ha d'assumir
el decret.
Això que diu el Jordi, no podem ser-ho no, però quan vam hagut de rescatar bancs, l'Estat ha intervingut i ha rescatat...
I ningú ha protestat.
I a més, la nova proposta incorpora modificacions promogudes pel PNV que plantegen seguretats pel propietari.
Doncs si és així, que no barregin coses amb una llei òmnibus.
Si no es posa la llei òmnibus, també foten allà una llei òmnibus, ho posen tot i tu has de tragar tot.
Jo crec que hi ha dues coses...
És un tràgala.
Ho tornarem a veure.
Jo trobo que és tan criticable
l'estratègia d'aprovar-ho tot
és el que es veu com un estratagema per posar en evidència els altres, que és portar-ho tot junt, però després l'actuació de Junts en aquest cas també confon l'ocupació amb la protecció de les persones vulnerables. No tenen res a veure. O sigui, el decret de perllongació...
No és incompatible, les dues crítiques, sí.
Que no et paguin durant 5 anys el lloguer de la teva propietat i que votar això per llei dient que no passarà res és complexa. Ni podeu dir com vulgueu, però sona bastant a una ocupació.
Són les 10:03. Per anar tancant l'Àgora, avui també volem destacar una dada. Avui hem avançat en aquest programa dades rellevants en matèria de salut mental. En un any han augmentat un 28%, atenció, les visites de menors d'edat als CAPs, per aquest motiu, per salut mental. També han pujat un 36% les visites als centres de salut mental infantil i juvenil. Per parlar-ne, podem saludar Montserrat Pàmies, directora de Salut Mental de Sant Joan de Déu de Lleida. Montserrat, bon dia.
Bon dia.
I gràcies també per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Què volen dir aquestes dades? Volen dir que hi ha més problemes de salut mental entre els menors o que s'ofereix una atenció diferent en aquests casos?
A veure, jo penso que volen dir les dues coses, però la part més important és aquesta. En els últims anys, no, a Catalunya s'ha aplicat un model que en diem esglaonat de l'atenció a la salut mental. de manera que les patologies més lleus puguin ser ateses als CAPs i patologies més greus als centres de salut mental i després la complexitat en programes específics. Això ha fet que s'ha desenvolupat un programa, que és un programa de col·laboració amb la primària, on psicòlegs, psiquiatres i infermeres dels equips de salut mental es desplacen a l'atenció primària per poder donar suport en aquestes patologies més lleus i ajudar també a pediatres i metges de família. Això ha estat la novetat i això ha fet que el nombre de visites de salut mental en els CAPs s'incrementin.
Clar, perquè un cop arriba un pacient a la consulta, com es determina si el seu problema és de salut mental o és de malestar emocional?
A veure, aquesta d'entrada, l'entrada al sistema és la pediatria, fins als 14 anys, i després la medicina de família. El pediatre o el metge de família valora això, valora si és per un cas de programa de col·laboració amb la primària, que s'atendria en el CAP, o de programa més complex que s'atendria en el centre de salut mental. Això ho valora el pediatre i ho deriva. Mm. Llavors, és cert que en el centre de salut mental, havent fet aquest model esgraonat, el que ha fet és que ara tinguem en el centre de salut mental patologies més greus, val? Perquè les més lleus les atenem a l'atenció primària. Aquestes patologies més lleus ens permeten, a l'haver filtrat una mica els casos, fer una intervenció més intensiva, vale? Que és el que tu deies també, que s'han augmentat les visites en el centre de salut mental infantil juvenil, per cada pacient té més visites, perquè es fa un tractament més intensiu en aquests casos més complexes. I respecte al que dius de si són patologies o són malestar, doncs aquesta és la gran qüestió i a mi em sembla molt important destacar-la, no? Hem de diferenciar allò que és el malestar emocional, que no és una malaltia mental, que moltes vegades és degut a circumstàncies de l'entorn socials, laborals, acadèmiques, familiars...
I habituals en l'adolescència, no? És a dir, tots hem sigut adolescents, sí. Tots hem viscut moments de tristesa, d'amor, de desamor, d'inseguretat, de dubtes... Com, clar, però ara, com que estem tan educats en la salut mental, doncs també fa que tot això és una línia molt, molt fina d'analitzar, no?
Sí, penso que en això tens raó. L'adolescència és un moment en què les emocions estan a flor de pell, diem, estan molt desenvolupades i el còrtex encara no prou, i per tant aquesta discrepància fa que les visquem amb una intensitat important. Val? Però sí que és cert que hem d'ensenyar els nostres nens i joves a tolerar-les aquestes emocions quan són negatives, quan és l'avorriment, quan és el malestar, quan és la frustració, quan és la solitud... a poder tolerar això, empoderar-los per tolerar aquestes emocions negatives, no? Farà que no s'hagi de fer una consulta amb un psicòleg o amb un psiquiatre, no psiquiatritzar el malestar emocional i no psiquiatritzar el malestar de l'adolescència, sinó empoderar a l'adolescent i al seu entorn més immediat, sobretot les famílies, que es veuen a vegades molt desbordades i dubten si han d'avisar al psicòleg o no, al psiquiatre o no, i de fet a vegades és una demanda en excés, no?, la que ens arriba per casos lleus, doncs empoderem els adolescents, a les famílies i als entorns, no?, per poder tolerar aquest malestar, perquè els psiquiatres i psicòlegs no el resolem, aquest malestar.
Hi ha una dada molt preocupant del que explicàvem aquest matí: el 52% dels menors coneix algú que s'ha autolesionat.
Sí, de fet, les autolesions han estat en increment en els últims anys. No totes aquestes autolesions són suïcides, i això és molt important, perquè hi ha una autolesió amb una finalitat de mort, que això té un circuit atès en la xarxa de salut mental amb el codi risc suïcidi, però ens estem trobant un increment d'autolesions sense una finalitat de suïcidi, no? Una autolesió com per regular una emoció o per manifestar una conducta. Aquesta manera de conducta amb autolesió s'ha de donar un suport, però no el mateix de quan és una conducta suïcida. Diferenciar l'objectiu de l'autolesió és important per donar una atenció específica i no psiquiatritzar també o no patologitzar coses que potser no ho són tant.
Un 20% per això de menors diu que ho ha buscat a internet, informació sobre autolesions. Precisament, ara hem sabut que Instagram avisarà els pares si detecta que això passa. Diria que és una bona iniciativa, també, això? Alertar els pares del que està passant?
Penso que sí. És a dir, hem de lluitar contra la influència, no?, de les xarxes, la influència negativa de les xarxes sobre la salut mental dels nens. Un és en el contingut i l'altre és en implicar en els pares en això. Els pares també estem a les xarxes, però les xarxes varien tant i canvien tant que és molt difícil estar absolutament al dia. de les xarxes en les que estan posats els teus adolescents, els teus fills. I, per tant, poder-ne parlar amb els pares, poder empoderar els pares per ajudar el menor, és el que té sentit. I això és una intervenció de salut pública molt important i prèvia a la intervenció per salut mental.
És Montserrat Pàmies, directora de Salut Mental de Sant Joan de Déu de Lleida. Gràcies per acompanyar-nos i bona feina.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Que vagi bé, milagros.
Bueno, jo crec que les estadístiques diuen en els darrers anys que s'ha produït un increment molt, molt, molt gran de la demanda d'assistència de salut mental entre els adolescents, i aquestes estadístiques són veritat en tant que s'ha produït aquest augment, però en realitat no ha augmentat tant, com diuen les estadístiques, la patologia mental, per entendre'ns. És a dir,
el que
està fent és aflorar un problema que estava allà. Perquè fa 3 anys, fa 4 anys i abans de la pandèmia, quan una família tenia un nen que veien que alguna cosa no rullava, demanava visita i li donaven visita per 6 mesos. Es feien uns TAPs extraordinaris.
Però encara ara, eh? És a dir, tu ara fas la primera visita i al cap sectors. De... 2-3 mesos et donen la segona visita, que això és...
Quan...
M'ha passat, jo estic prenent antidepressius, me'l van donar fa, no sé, 2 mesos, i estic buscant data per revisar-ho, no hi ha data, doncs vinga, vaig medicant.
Doncs això, a veure, aquesta és un funcionament absolutament anòmal, i des d'aquest punt de vista, el més interessant del que ens han explicat és que hi hagi aquest servei, que els serveis de salut mental van a l'assistència primària,
sí.
Perquè és molt important que es pugui discriminar des del primer moment què és un malestar i que és un indici de patologia greu. Perquè si tu confons un malestar, però deixes sense... O sigui, tu deixes sense atendre un indici de patologia greu perquè et penses que és un malestar o perquè no li dones assistència...
És molt difícil, això, quan ets adolescent.
Perquè, bueno, no, perdona, per un professional no és tan difícil.
Però els adolescents ara viuen amb molta pressió, amb molts condicionants...
I, a més, no vol dir que aquest malestar... no s'hagi de tractar immediatament també, perquè es pot cronificar i pot...
De manera més psicològica, no?
Sí, el que passa és que sembla paradoxal, i ho és en part, però també és fins a cert punt una bona notícia, diguem-ne. S'ha desprecintat, s'ha tret el tabú sobre el tema de la salut mental, no només de les malalties, sinó també que això que estem parlant dels malestars, quan el malestar arriba a tenir condició clínica, quan no... I jo crec que això, i sobretot, a l'adolescència. O sigui, això, als adolescents li ho posen en el centre i li donen molta importància. Jo crec que això és una gran notícia, grandíssima notícia. Té, a més, jo crec, una resposta en recursos, una resposta en interès administratiu, que és evident, deia el Ricard, que no ho tenim solucionat, no? Perquè encara és complicat, encara la salut hauria d'estar millor dotada, però és veritat que també ha deixat de ser l'última part de la clínica on va... No, està també sociosanitàriament molt en el centre. I això fa que, clar, que aflorin moltes coses que hi eren. A mi em recorda en això una mica, i per això crec que hauríem d'enllunyar-nos, d'aquesta sensació que el feminisme ha portat a que hi hagi més denúncies de violacions perquè hi ha més violacions. No, senyor,
ja estaven allà,
no es denunciaven. Hi ha més consciència sobre el que passa, i això és positiu dins de lo negatiu.
Jo, més enllà de que estic d'acord amb el tema de l'atenció sanitària, etcètera, però vull dir, no oblidem que tot això té unes conseqüències per la qüestió ambiental sociològica, diguéssim. No és nou. O sigui, no sé si coneixeu el que és l'efecte Werther. L'efecte Werther és aquest tema de la imitació dels suïcidis, no? Vull dir, per exemple, doncs, quan s'ha suïcidat un famós, Kurt Cobain, o qui sigui, es produeix una imitació del suïcidi. Bueno, per què es diu efecte Werther? Perquè prové d'una novel·la de finals del segle XVIII que es deia el patiment del jove Werther, una
sí,
cosa així,
les
no?
malobrades del jove Werther. Sí,
que el que va provocar... No, aquesta novel·la en especial, però en general el moviment de la novel·la romàntica a finals del segle XVIII...
Però és que aquí el problema no era la novel·la, era el pensament romàntic.
Però la novel·la va ser prohibida.
Sí.
Però la novel·la va ser prohibida.
Sí.
Perquè el nivell de suïcidis entre joves que imitaven a la protagonista, que era una actriu, que té un patiment d'amor tan gran, que s'acaba suïcidant, i això es va convertir en el gran miratge de moltíssimes joves de l'època a Europa... perquè llavors no hi havia xarxes socials, però hi havia novel·les romàntiques. Vull dir, que tinguem en compte que no és tot sempre nou.
No,
I a Dinamarca o a Alemanya el llibre es va prohibir. perquè les autoritats estaven absolutament sobreposades.
Però mira,
no sé si s'han... Evidentment no podem prohibir les xarxes socials, però hem de veure...
Que
determinats valors... Com en aquella època... Com en aquella època el valor del romanticisme va ser absolutament nefast... ara hi ha determinats valors a través de determinats mitjans de comunicacions i de xarxes socials que també hauríem d'analitzar què estem transmetent com a valors.
Però l'assistència mental s'ha d'adaptar a les demandes que hi ha, que són variants i que ara tenen com a component les xarxes socials. L'exemple que ha posat, les autolesions. És molt important que quan un adolescent té autolesions, símptomes d'autolesions, sigui atès immediatament. Primer, perquè pot ser una autolesió amb ànim suïcida i llavors aquí estem parlant de paraules majors. Sabem que hi ha suïcidi adolescent i que ha augmentat en els últims anys. Però inclús en el cas que l'autolesió només sigui...
El joc del paracetamol. A veure quants paracetamols et prens fins que caus.
No, però això sí que és un factor imitació estrany, raro, però l'autolesió que estudien als hospitals, que veuen més a l'hospital, és una autolesió d'un adolescent que té molt de patiment emocional per altres causes i que la forma que té de tapar el patiment emocional és fer-se mal perquè sentint dolor no sembla que sent menys el dolor emocional. Bueno, és que aquest adolescent té molt de dolor emocional, cuidado, i que també cal tractar aquest dolor emocional.
Què li provoca aquest dolor emocional?
I amb això estic bastant d'acord amb el que diu el Ferran, és a dir, comparteixo el que dieu a nivell de diagnosi, però si quan parlem del Departament de Salut, sempre posem l'accent en tractament de la malaltia. I jo crec que val la pena, per un cantó, analitzar com es tracta la malaltia, però sobretot intentar parlar de les causes. I en aquest sentit, amb una ment, ens ho explicava la persona que has trucat, no? Amb una ment d'un adolescent que necessiten límits per saltar-se'ls, d'acord, però necessiten límits, que necessiten seguretats de construcció de la personalitat, etcètera, etcètera, els hem donat una eina que és un desastre, que són una font de frustració, d'inseguretat, de mentida, etcètera, etcètera. I, per tant, jo crec que sí, que val la pena... S'ha de treballar amb la solució, però sobretot s'ha d'incidir la causa.
Però sabeu que no hi ha evidència que les xarxes socials hagin portat a més problemes de salut mental. Vull dir, jo ho dic perquè jo estic d'acord, I a més crec que s'han de controlar els continguts, no estic en desacord. Vull dir, estic d'acord amb el que dieu, Però també és veritat que el debat...
Perdona, el poder addictiu de les xarxes està demostradíssim, addictiu, s'està tractant com a addicció.
Sí, i pot tractar com a addicció moltes... I la PlayStation i el no sé què.
Sí,
però sabeu que no hi ha cap evidència.
Com
sobre
que no hi ha cap
evidència? Cap evidència. Científica... És a dir, d'evidència científica sobre que les malalties de salut mental estiguin associades a les xarxes socials, zero. Tenim zero.
No, de que les xarxes socials porten addiccions, segur que sí que està demostrat.
Però és que... Ni tan sols està reconegut com a addicció.
Abans el Ricard explicava lo de l'efecte... Com és això? L'efecte vertigen, no sé com es diu, no? El que prohibir... L'efecte vertigen, que prohibir...
Els paracetamols, sí.
Prohibir les xarxes socials fins als 16 anys també pot comportar que quan arriben als 16 anys sigui un desastre molt considerable.
Tot això sempre, qualsevol cosa com aquesta té pros, contras, crisos, 50.000. I el que hem de fer és ponderar, i no és fàcil.
No és. I a més, durant tant de temps ho hem entrat a l'esquena i no hem regulat absolutament res. Teníem molts temes aquesta setmana, no hem pogut parlar del cas Pujol, ja ho farem una altra setmana, perquè aquesta setmana, déu-n'hi-do, l'inspector de l'UDEF ha dit que tenia animadversió personal pels Pujol.
Que és el que no has de dir mai en un judici.
Ja, més evident aquesta causa, ja...
Ningú no t'ha explicat que és...
Qui t'ha investigat assegura que té animadversió.
Una caixa de bombons a defensa.
Sí, realment, jo...
Perquè ja no importa.
És un cas que...
El que es pretenia en el cas Pujol ja ho van trobar l'any 12. Això ara ja...
Sí, està una mica desactivat, sí. I el paper dels policies és bastant increïble.
No, és que és lamentable el que s'està vivint, però un dia ja ho analitzem amb calma. Efecte penya-segat, em diu que es diu el que volies
Gràcies,
expressar.
Gràcies, que no em sortia.
Ho ha dit el Frederic Vincent. Són les 10:18. Mari Carmen, tu hijo está en el after hour. Estigues a la... l'After Hour, potser millor que no a les pantalles. Anem a tancar l'Àgora amb Jordi Comidal, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva i Arturo Puente, però abans, Mari Sagil, Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
Tenim més contingut al matí de Catalunya Ràdio.
De seguida, com cada divendres, un dilema, tanquem setmana de la desclassificació i avui ens plantejarem si són necessaris els secrets, si els sabem guardar, si s'han de guardar i si s'han de guardar sempre.
Depèn.
I diran la seva l'Àngel Llàcer, la Judit Mascó, l'Elisenda Pineda, la Glòria del Toro, també Ricard Ostrell, i vosaltres, si voleu, ens podeu trucar al 932017474.
A les 11, música en directe amb la Ludwig Band. Sí. Justament avui surt el disc del grup Pel Barri es comenta. Vindran els 6 membres de la banda i ens interpretaran un dels temes encara inèdit de l'àlbum.
I a partir de les 12, atents, perquè seguirem en directe el sorteig dels vuitens de la Champions. Anirem a Nió, Suïssa, on s'ha desplaçat el Ramon Salmurri. També comentarem aquí a l'estudi amb la Carme Barceló, l'Emilio Pérez de Rozas i el Ricard Torquemada.
Una aposta, perdona, una aposta ràpida, Jordi, PSG o Newcastle?
El que toqui el guanyarem.
Oh, va, va, va. Tanta fot?
El que toqui el guanyarem.
Bueno.
Newcastle. Jo vaig veure el PSG aquí, l'últim cop que va estar, i Newcastle. Sisplau.
Milagros?
Newcastle.
Pues Jordi, tu...
Escolta, estic d'acord. Però a doble partit, és a dir, si un moment donat has de trobar el París...
Clar. És veritat, això. Aquesta és una bona forma de veure-ho, eh?
Clar, que el pots acabar trobant.
És a dir, te'l pots acabar trobant.
Bueno, però si tenim la il·lusió que podem arribar a quarts...
Mentre no es passi allò del 2-6 remuntada al PSG i després va anar com va anar.
Jo crec que, per sort, el Barça ja no està aquí.
Mentre no ens toqui el Newcastle i també perdem, ja anirem.
Una mica inestable sí que està, sí.
Mari, no després del sorteig...
Després del sorteig de la Champions, el concurs pendent, la gran final del divendres, la possibilitat de guanyar 200 euros si es responen correctament les 6 preguntes plantejades pel Joel i el Jovany. Ho voleu provar? Veureu que és fàcil. Primer truqueu al 93-201-74. 474.
I ara què han dit els altres? Gerard Joan, Joel Díaz. Hola! Què?
Doncs que avui, gràcies al Matí de Catalunya Ràdio, més concretament a l'Espai Les Paraules del Dia i més concretament al Maiol Roger, ens han aclarit com es pronuncia la paraula làmpara, que no es diu així com ho acabo de dir.
Làmpada.
Avui al president del Parlament, Josep Rull, li preguntarem per l'accident que hi va haver ahir amb la làmpada de l'hemicicle. L'és a dir, reconeix que sovint li diem làmpara, acceptat de manera informal, però que s'usa de manera abusiva a venir un terme correcte com és làmpada.
Tenia raó, doncs, Carot Rovira quan deia làmpada.
Fins quan ha de durar la veu?
M'he fet gràcia.
I ara deixeu-me anar a un colabrot que em té totalment enganxat i absorbit. Ja sabeu que vam començar la setmana fent-nos ressò d'una notícia de Jiménez Los Santos i Libertad Digital, segons la qual el president espanyol Pedro Sánchez tenia alguna mena de dolència...
Que pesat, si ho han desmentit tots...
Ja. No, espera't. La Moncloa ho desmenteix el mateix dilluns a la tarda, però Los Santos insisteix en el tema dimarts, dimecres, dijous. Ahir mateix Pedro Sánchez ho va desmentir ell personalment, diu que és un bulo, que tampoc es diu bulo, en català es diu...
Mentida?
Làmpada. Sí. I avui...
No, llàgrima, com diu el president del Parlament.
Avui en Los Santos ha obert el seu programa fortíssim. Primer missatge per Pedro Sánchez.
Por eso dice que hemos mentido, que esto es un bulo. Vamos a ver, ¿qué es un bulo? ¿Es verdad o no que te están tratando en el Ramón y Cajal, un equipo que además es uno de los mejores especialistas de Europa, que es el doctor Zamorano? Es verdad. ¿Es verdad que vas los domingos a las 7 de la mañana para que no te vea nadie y entras por la cocina en el Ramón y Cajal? Es verdad. ¿Es verdad que te han hecho unos análisis tipo helicoidal, etcétera, para ver cuál es el grado de afección que tienes en la vascularización, en la circulación, por temor natural a un ictus, a un infarto? ¿Es verdad o no es verdad? Claro que es verdad. Tú, mentiroso, sabes que es verdad.
Wow. Si és un bulo, se l'està treballant molt bé. I després d'això, un altre missatge.
Si te atreves, pide que rectifiquemos. Es una petición legal. Rectifican o van al juzgado. Ya te adelanto lo que vamos a decir. No tenemos nada que rectificar. El bulo es que tú no tienes ninguna de esas cosas que hemos contado nosotros. Tú eres un bulo. Vamos al juzgado y entonces ya el equipo médico que sea tiene que decir la verdad, es testigo. ¿Por qué? ¿Por qué ocultas tu historial clínico?
Carai. I en Los Santos també ha tingut temps per fer una mica el goril·la.
Yo puedo presumir de haberme enfrentado a Felipe González, a José María Aznar, a José Luis Rodríguez Zapatero, a Mariano Rajoy Brey y ahora a ti, que eres el peor de todos. Y eso he vivido. Y con la ayuda de Dios y de la Virgen del Tremedal, que no me deja de su mano, Pedro Sánchez, veré pasar tu cadáver político.
¡Hola! No, no, que ha sobreviscut, és evident. De quina forma, doncs, cadascú ja ho jutja. I a les xarxes, Joel?
Avui les xarxes ploren la mort d'una estrella i el naixement d'una altra, Ricard. El cicle de la vida friqui, que dic jo, comencem per plorar el que ens deixa. Ens deixa un vell amic de la secció, el president de Vox a Múrcia, José Ángel Antelo, famós per un ridícul espantós que va fer en un debat al Parlament murcià sobre l'eficiència energètica, que començava així.
Cuando en España es el lugar de toda Europa donde más eficiencia hay en la energía en los hogares.
No, no me da tiempo a ir comprobando los datos reales. Cuando usted se pone a inventarse datos y tal, no me da tiempo, no me da tiempo.
Bueno, como el señor Ruiz Maciá no dice otra cosa más, si contamos bulos y tal, voy a poner brevemente un audio.
Atención.
España es uno de los países de la Unión Europea con menor consumo energético por hogar y, por tanto, con mayor eficiencia en el consumo.
¿Quién es ese dato?
De la Unión Europea.
Una petita picabaralla dialèctica entre el senyor Antelo, portaveu de Vox, i el senyor Ruiz, portaveu de Podemos. El senyor Antelo intentava apuntalar els seus arguments posant un àudio amb el mòbil, un àudio d'Ortega Smith. I després arribava la humiliació, evidentment, per part del senyor Ruiz, de Podemos.
Voy a poner un audio también. Eso no es verdad, Antelo. Pues si me has puesto una grabación de Javier Ortega en mí, diciendo, hablando de... Pues si los datos ya te lo habías inventado tú antes, ahora he oído Ortega en mí inventándoselos también.
Doncs bé, el senyor Antelo hem de lamentar tots perquè ha estat fulminat fa poques hores de la presidència de Vox a Múrcia. Però si plorem per Antelo, Ricard, les llàgrimes no es deixaran veure el naixement d'una altra estrella. A la retransmissió del partit Benfica de Champions del dimecres passat, la càmera va captar un aficionat merengue fent la salutació nazi. Unes imatges que han donat la volta al món. Aquesta, i que ahir el seu protagonista...
És increïble.
És molt mala sort. El que al Bernabéu enfoquin un tio fent la salutació fascista és francament mala sort.
Una pancarta contra el racisme, al gol sud, al Bernabéu, havia una pancarta contra el racisme...
Comprensible, això.
Bueno, no m'estiris de la llengua, Arturo, perquè em poso nerviós.
No serà el soci toledano, no?
No, crec que no. Són les imatges que van donar la volta al món i ahir el seu protagonista va voler posar en context amb un vídeo de 4 minuts que he mirat de resumir. Atenció, eh?
Con el tema de nazi. Mira, los nazis no se juntan con negros. Los nazis no se juntan con maricón. Los nazis no se visten de mujer. Tengo, hablando así, dos negros adoptados. Uno no, tengo dos. Y tienen aquí a su Tony, para lo que haga falta. No hay un tío que le guste más maricón que a Tony. ¿Quién casó a Tony? Un maricón. Homosexual, llamadlo como queráis. Y este que está aquí, se viste de mujer y se pinta los labios. Y se va a poner rocío por allá de una huertecita. Tengo 6 trajes de gitana. Ni uno, ni dos, ni tres. 6 trajes de gitana. Me encanta. Una fiesta. Estoy loco por llegar a rocío y pegarme una fiesta con mis maricones. Porque me encanta, ¿eh? Nazi, hasta el día de ayer, pensaba que era una marca de Ginebra.
Per mi, cas tancat.
Sí,
acabem amb cine. Acabem amb cine, Arturo. Aquest dissabte se celebren els Goya a Barcelona.
Sí, va, mirarem col·lapse nosaltres.
I tant.
Es veu que la Susan Sarandon vindrà. I no sé si estàs nerviós, Ricard Ostrell, perquè fa 3 anys et va tirar la canya davant de tot Catalunya.
Això és veritat.
Una última, que acabo. És per tancar.
Una més. Que és molt bufó, endavant.
Jo diria, Susan, que tu has sigut sempre una persona molt valenta. Però a què té por, Susan Sarandon?
Pensava que em convidaria a dinar.
Si vols, et convido a dinar, eh?
Ara, convida-la a dinar, no? Ara que està aquí.
A Ricard.
Déu, explicaré que va continuar després.
Veu dinar?
Em va demanar el telèfon molt insistentment.
Uau.
Li vas donar o no?
Ai. Home, Ricard.
Collons. Bueno, ho deixem per l'any que ve, si puc deixar alguna cosa. Si em renoven.
Ja n'ha parlat de secrets, saps?
Sí. Això mateix. Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal.
Gràcies.
Bona setmana.
Adéu.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia futbolistes de primera plana. I la resposta era titulars. Els 11 millors futbolistes d'un equip
solen ser els titulars. I els diaris sempre obren amb els titulars de les notícies del dia. 1.185 dels 1.472 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 9 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Cesc Tomàs Fuster, de Barcelona. I avui també ens heu dit porteres, centrals o davanter.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquí desafiant a l'altra intel·ligència artificial a una batalla històrica.
Baixa el mobile si tens valor, que jo arribant en temps real faré que et salti error. Si compares amb mi els teus resultats no hi ha color. Pels 20 anys al mobile et faré tremolar el servidor. I és que ja portem 20 marta d'ampolls innovador, connectant el món des de la nostra ciutat. Quin honor!
A Barcelona portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress. Ajuntament de Barcelona.
El Corte Inglés en llar, ara més descomptes. Fins a un 50% de descompte en parament, decoració, moble, roba de llet, taula i bany. I pots pagar fins a 12 mesos. Només del 23 al 28 de febrer. Paga les teves compres còmodament a la botiga o amb la targeta El Corte Inglés a la web i l'app. Finançament ofert per financiar El Corte Inglés FCSA i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions del departament o al corteinglés.es.
El Futbol Club Barcelona es troba en un moment decisiu. Pressió financera, decisions clau que marcaran el club durant una generació. Ara cal escoltar els socis. Recuperem el Barça. Junts.
Signa per donar veu als socis. Signa per Xavier Vilajoana.
Hola, me'n vaig al súper del Corte Inglés a fer la compra. Hi ha ofertes de carn de vall de l'Esla que només se'n troba al supermercat del Corte Inglés. A més, per compres superiors a 25 euros al súper, ens donen 5 euros de regal per properes compres de carnisseria. I he vist l'ampolla de litre de l'oli d'oliva verge extra carbonell amb un 70% en la segona unitat. Molt bé, no?
Supercor i Percor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
Aquí la millor intel·ligència artificial. Accepto el repte. Repte. Escolta, xato, no em vinguis a moratòria. Jo tinc Infactual, tu la treus de belles memòries. Ens veiem al mobile, m'emportaré la victòria. Tu aniràs al·lucinant mentre jo faig història. Avancem en tecnologia, avancem en connexió. Des de la nostra ciutat al món som símbol d'innovació.
A Barcelona portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress. Ajuntament de Barcelona.
Tot és possible un dia de partir.
Fantàstic, Fermín, fantàstic, Lars.
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dissabte, a partir de les 3, la TDT del Barça-Vilareal a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ja està xerrant.
No, és que... això t'ho he dit perquè està impressionant la meva vida, que no pensa...
Àngel dir... Llàcer, bon dia.
Bon dia.
Diu que no et vols moure d'aquí fins a les 12?
Ah, què vols dir?
Ara no et mou...
No, a veure, tu m'has dit,
para.
Àngel.
Para.
Tu m'has dit, Àngel... Tu ja et quedes amb mi fins a les 12 perquè tu i jo anem a dinar junts.
Sí, ja farem el dia junts.
Això tothom ho ha de saber.
Què dinareu?
Però on dinarem?
Això ho has dit tu, perquè tu volies anar amb un restaurant que després no, fa la cuina allà mateix...
Posa't els auriculars, que si no, no ens sentirem bé.
Ah, val, perdó.
Angel.
No, perquè... O sigui, volia
està
anar...
moreno i guapo aquest tio. Jo li dic, què cony fot, que està tan moreno i tan guapo. L'hauríeu de veure.
Volia anar al Ricard a un restaurant que et cuinen allà davant, que fan sí. Allò que diuen, ai, et cuinen aquí davant, i surts d'aquell restaurant...
Va, però on anirem?
No pots anar.
No tenim lloc on dinar.
Veure, doncs reserveu,
si tu ets el Ricard Ostrell. que tu fas allà aquella cosa que ara li diràs a la Vanessa, pobreta, que està allà treballant i li diràs Vanessa.
Ja sé on direm.
Veus?
Ara ja ho
sé. Mireu el Tivoli.
Vaig a dir-li a la Vanessa.
Ho veus? Hi ha la Vanessa, pobreta, que està aquí, que ha d'agafar trucades. 93-201-7474.
Sí.
Però quin tipus de menjar voleu?
Suau i alegre.
A veure, un moment.
Això a Tailàndia són una altra cosa.
No tens funció a Terrassa,
avui? Clar, per això, és que ara hi pensava, jo no puc menjar gaire perquè tinc funció.
Ah, no.
És Terrassa, és Terrassa.
I allà vaig aprendre... Sembla que no li escrit.
I que Terrassa, si ho fas una mica malament, tampoc ho saben distingir.
Aquesta cosa que tens amb Terrassa...
Que fort!
No.
És molt fort, aquest home.
No, però a més, hi ha gent de Sabadell que m'ha dit que et ve veure. Per tant, vindrà gent de tot tipus. De
tot tipus.
Gent de Terrassa, gent de Sabadell, gent de...
De la perifèria.
Vanessa de Pere. No ho has sentit.
No ho has sentit, menys mal.
Ara he pensat un restaurant, però està una mica lluny d'on anem. Bueno, ara ho resoldrem. En tot cas, sabeu guardar secrets o no? Espera't, Elisenda Pineda, hola, ets aquí, eh?
Què tal? Bon dia, sí que
hola,
soc
hola.
Sí.
Hola, hola, Gloria del Toro, hola.
Suau i alegre.
Hola. Secrets. Sabeu guardar secrets o no, Pineda?
No, sí.
Depèn.
No, la Pineda no, que no ho veu. Una persona fa...
A mi em va dir...
Ja no li diria res.
Una mica Pineda em va dir, si tens alguna cosa que vols que se sàpiga, explica-li a la Pineda.
No és veritat. Qui t'ho va dir, això?
No t'ho diré.
No és veritat. No, però, a veure, ja ho comentarem, però això, evidentment, té els seus matisos, com tot.
Sí, però d'entrada, jo d'entrada... No m'agrada que em diguin secrets d'aquests potents. No, perquè em fa patir. Perquè és un pes, a mi m'ofega. Jo prefereixo anar a viure més alleugerida, tu. Si em dius una cosa i em dius, per favor, no ho diguis a ningú, us juro que jo no ho dic a ningú. Però a mi no m'agrada perquè tinc una llosa, tinc una pedra allà a sobre que penso, ostres, perquè he estat jo l'escollida.
L'Àngel abans s'havia guardat millor els secrets.
A veure, el Ricard i jo som amics. Aleshores, com amics, podem parlar.
I tant.
Sí. Tu creus que jo no guardo secrets?
No, he dit això.
He dit que abans
els guardaves més.
He dit antes.
Ara ja tries tu si aquell secret es pot explicar o no.
Què t'estàs inventant? A veure, m'estan trucant?
Sí.
Això és molt fort. Tu no poses en silenci el mòbil quan fem un programa de ràdio?
Tietejant.
Qui et truca ara?
La Eli. Escolta'm una cosa.
La Eli, tio. És la cuinera?
Tu guardes molt bé el secret. Això és veritat.
A veure, és veritat. Sí. Mira, bàsicament els guardo bé perquè...
Què vols dir, els guarda? Els escrius?
No, és veritat. Diu, ui, t'has d'explicar una cosa molt forta. T'has d'explicar una cosa molt forta. Diu, què? Diu, és que no... Bueno,
ja no me'n recordo.
Perquè és quieta, la dita Angelinés.
Ahir la Míriam diu... ¿Te puedo contar un secreto? Y digo, hombre, claro, Miriam. Digo, pero sobre todo, no lo digas a nadie. Digo, no te preocupes, que no lo voy a contar a nadie. Ya no me recuerdo.
Bueno, a mí me podría arribar a pasar, pero eso vol dir que no era un secreto bomba. O sigui, era un secretet.
Jo sóc incapaç de guardar.
Ah, ja me'n recordo què era.
Ah, mira, veus?
Sí, era que havia gravat una amiga... roncant.
Ai, és que és molt graciós, l'Anys.
Sí, perquè tenim una amiga que ronca i li fa molta vergonya. I aleshores vam dormir junts, perquè ens vam anar de cap de setmana i dormíem tots a la mateixa habitació. Fa 15 dies. I aleshores li vaig dir, jo no quiero dormir con Anna, li vaig dir jo. No dic noms per no desvelar res.
Anna, amiga
però
veieu,
que divertit és explicar secrets?
Ara això, vale, a Instagram, que el programa no l'escolta.
Però que és un secret...
Aquí se n'anava, que tu tries si el secret és...
Clar, perquè no té cap importància.
No té cap importància.
Clar, però potser per la persona que te l'explica no, sí que té importància.
No, per ella sí.
Sí, clar.
Per ella sí, perquè ho
però
passa molt malament.
Però hi ha secrets i secrets. O sigui, a mi, quan em diuen... Escolta, vull explicar tal cosa perquè és un secret, no sé... Va, molt bé. Però si algun molt... O sigui, depèn de qui t'ho explica, també, eh? També què és i qui t'ho explica. Si a mi em diuen de tot cor, per favor, no ho diguis a ningú, i és algo molt delicat, jo no ho explico
i
no me n'oblido, eh? I al revés,
quan...
em queda com a algo de per sempre.
Sí, sí, penso, quan tu arribes a casa, moriré, Judit...
I jo moriré i me n'aniré a la tomba.
Quan arribes a casa amb la teva parella, que esteu sopant aquella mongeta tendra amb patata un dilluns al vespre...
Boníssima, m'encanta.
Que dius...
De veritat?
Hosti, noi, la vida és ben bé que a vegades et dona uns embats, saps? Vull dir, com hem d'aguantar aquest dilluns amb aquesta mongeta tendra? I te'l mires als ulls i penses... Ara li cascaré i li dius... però no ho diguis a ningú. Però en la teva parella sí que li dius, a casa compartiu els secrets d'altri, o no ho feu, això?
Jo soc incapaç
de guardar els secrets. A vegades m'han arribat a dir, no li expliquis ni a l'Eduard.
I tu
ho
expliques?
No li explico a l'Eduard. Hi ha coses que jo sé d'amics que tenim en comú que ell no sap, i no passa res.
Jo a la meva mare s'ho explico tot, eh? Jo arribo a casa i empiezo, mira, mama, lo que me ha pasado, lo que me han dicho, tal, no sé quan començo, traca.
Bueno, perquè ta mare saps que no té connexió amb les persones que t'han explicat el secret, i aleshores li estàs donant la vida també a ella.
Jo quan vingui la guerra, nois, que ve ara mateix...
Un tresor. Un secret és un tresor. I s'ha de cuidar.
Tu en tens, Judit, de secrets?
Mira, jo tinc secrets.
Ah, sí, eh?
Seus,
no,
personals.
Sí, sí. No, no gaires, tampoc us penseu, eh? Però jo penso que s'ha de tenir secrets. Jo penso que...
Però quan dieu tinc secrets, a què us referiu?
En relació a la parella.
Coses il·legals, coses vistes...
En relació a la parella. Seria el més íntim, no? El que sembla que tot ho has d'explicar. Jo sóc de les que penso que tot no s'ha d'explicar.
És que jo no tinc... Jo crec que a l'Àngel li explico tot, per exemple.
Bueno, sí, perquè jo sóc...
Perquè s'oblida.
Ricardo,
no, perquè jo sóc l'amic amb qui és confident. És a dir, si jo no existís... Jo existeixo, però al final és un secret, perquè si tu m'ho expliques a mi...
Tu ets l'amic confident.
Fan falta, eh? Jo tinc dos o tres...
Però una cosa, Ricard, ara mira'm un moment els ulls, t'ho dic en sèrio.
Però tu hi ha
un,
alguna cosa que no ha explicat mai res a ningú.
Sí. I a més em dona molta...
Si ho explico tot és perquè no m'ha sortit, però si m'ho pregunta o surt de la conversa, sí.
Però tu, clar, jo també ho explico.
Però, Ricard, se'm fa molt estrany. Tu, com a bon escorpí, pensava que estaries amb mi. Pensava que tindries algo allà amagadet.
Sí, és que està amagat, però està amagat amb ell.
Clar.
Sí, clar, un secret, si és de dos, no és tan secret, clar. No?
Bueno, sí, però
secret de dos és sospitós.
Oriol Ferrés, bon dia.
El meu professor de capçalera.
Secret, què has dit? A veure, atenció, a la dita popular. Secret de dos és sospitós. Secret de tres no val per res.
Molt bé.
Jo no en tinc cap,
doncs
nois,
per això no s'ha d'explicar.
Jo em sento un cafè llet i un cigarro i començo toco.
No, clar, no se't pot explicar res, però el secret de dos és sospitós, però es pot mantenir.
Sí, en aquesta sospita...
Jo penso que, per exemple, no és una manca de confiança, sinó és que a la meva intimitat més profunda tinc tot el dret, i em fa sentir molt lliure saber que tinc un raconet que només és meu.
Ai, no, i m'agobia això, el raconet aquest.
Això, Judit, és a dir, jo entenc que una cosa és la intimitat, l'altra cosa és el secret. Jo crec que el secret també hi va implícit una por a no explicar allò per la por al judici social, el que diran. Saps? I jo no sé si una cosa és la intimitat i l'altra el secret. Per exemple, jo quan era petita, de colònies, que tenia problemes per anar a fer caca quan sortia de casa, com ens passa a tots, un dia dormint, se'm va escapar la caca. I llavors, clar, em vaig aixecar i no ho vaig explicar a ningú, perquè per mi allò...
A mi em passa ara, això.
Clar, i ara ho explico obertament a la Ràdio Nacional de Catalunya, perquè allò ha deixat de ser un secret, una cosa que m'avergonyeix. Saps?
Em fa mal els genolls.
Ets molt graciosa d'explicar això al matí de Catalunya Ràdio. Home,
l'oratge de la veritat.
Però això ho puc entendre, ja, la vergonya. Però, per exemple, tu em deies... Entenguem aquí. La parella, dius.
Sí.
Però això és una traïció.
No és una traïció. I, a més, jo li puc dir que tinc coses que me les guardo.
Però ell deu pensar...
I a mi em semblaria... És que no estic parlant que tinc tres amants i no li dic... No estic parlant d'això.
Què hi ha de secret?
Home, i també,
si t'explico, tu deixaràs de ser un secret.
Tres amants tampoc són tan importants,
eh? I més aquí a la ràdio.
Què hi ha de secret amb una parella?
Hi ha alguna dita popular? Hi ha alguna dita popular? Hauré d'anar amb vosaltres per
explicar-vos. Un amant, dos amants, tres amants? Hi ha alguna dita popular?
L'hauríem de buscar, però... Els amants busquen la solitud, busquen aquesta mena d'esfera que és inviolable entre ells, que té a veure amb el misteri, amb el secret, i allà els altres no hi han d'entrar.
Et dic una cosa, és molt més deliciós un amant que una relació. Aquesta cosa del secret... Sí, aquesta cosa del secret...
Veus com lo interessant va per aquí?
És molt més gustós, molt més agradable.
Ai, no, quina mandra.
Va per aquí. Jo ja sóc molt transparent amb tot, però a mi m'agrada que hi hagi un puntet de coses.
I aquesta cosa
que... Sí, però una cosa...
En relació a les amigues, en relació a la parella, en relació a mi mateixa.
Els gustos sexuals.
A mi mateixa. Els gustos sexuals. Clar. Ho he d'explicar tot? Doncs no.
Però aquesta cosa, quan vas a veure un amant teu, saps? I surts d'allà a gustet, però trista.
Tu tens
aquesta combinació
amants,
de sentiments.
Tu tens amants, pregunta.
L'Oriol està flipant mandarina.
És que a l'Oriol li agrada.
Home,
és més mono. A mi m'encanta.
Hi ha una morbositat en el secret.
Ricard,
atenció,
Ricard,
et contesto,
eh? Que vam estar un any fent una secció junts.
Si em contestessin al WhatsApp...
Sí, què?
Si em contestessin al WhatsApp... Sí.
A veure...
No et contesten al WhatsApp, els amants.
Vaja. O sigui, és un amant imaginari.
Zero morbo.
Que són els vostres secrets. Però la meva pregunta és quan teniu un secret heretat. És a dir, doncs que
l'avi va...
Exacte, que l'avi va fer no sé què. que era la vostra mare us explica que no sé...
Ah, però això és una llosa familiar.
Clar, secrets de família.
Secrets de família.
Clar, avui en dia família.
Quina és la pregunta que fas? Què? Què passa? Què fas amb això?
Home, clar, perquè la gestió no és la mateixa. Perquè, no. Perquè potser és una cosa que tu saps... Que, jo que
però
sé.
Potser tu ets el transmissor, ja ho has de transmetre a la següent generació, perquè, és clar, si vols que aquest secret continuï, però, algú exemple, altre ho ha de
jo
saber.
Tinc, jo tinc un amic que la consogra va matar l'altra consogra.
Què? Oh! 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 Com?
A veure, ja m'explica-ho.
Per què?
Cluedo.
No, la consogra va matar l'altra consogra.
La va enverinar.
I van ser casats.
Ja posava vereno.
No li agradava la parella de la
fa
seva criatura.
Fa molts anys, això, no?
No, fa molts anys. Són mortes totes.
No li agradava l'altra consogra.
Clar, era l'àvia d'una persona que ja és gran.
Ah, però tu què en fas d'aquest secret?
Vull dir que estem parlant de principis del segle del segle XX.
Clar, tu aquest secret l'estàs explicant aquí a Catalunya Ràdio.
Però ja són morts
tots. Jo tinc un altre secret.
Són morts tots.
Són
morts tots. Són morts?
No, no és mort, aquest.
És un secret meu?
No.
Ah.
Un amic meu?
Sí.
Té un germà?
Sí.
I no sap que són germans.
Com?
I ho saps, tu? Saps tu?
I tu ho saps?
No fotis, Ricard, això és molt heavy. Jo m'entero que un amic meu sap que tinc un germà que jo no sé i el meu amic no m'ho ha dit, m'enfado moltíssim. Però m'enfado
de... No li dirà mai.
No, però s'acaba enterant. Entonces, todo acaba saliendo. Nena,
no,
és verdad.
No, això no
acaba
això
sortint tot.
Jo també he tingut...
Què fas davant d'una situació com aquesta?
No, jo no diria res, notifiqui el Ricard.
Jo diria...
Jo també vaig viure i veure una infidelitat heavy metal i no ho vaig dir mai.
I
era
el meu 9-3-2-0-1-7-4-7-4.
Era una amiga teva.
Era una amiga teva.
Teniu secrets?
No era una amiga, era una companya.
Jo et dic una cosa, amigues meves amigues, jo sempre recolzo en tot. Vols ficar les balles al teu nòvio, que és meravellós el teu nòvio? Vols ficar... Adelante, nena. Què necessites?
Exacte, era ella i també vaig pensar adelante, tu.
Jo estic allà per les meves amigues, el que necessitin, i jo, com que soc moralment gris, vamos con ello.
Ja, però jo no era amiga, eh? No estic parlant d'això.
Era de l'Àngel. Però, bueno. Àngel, tu no recolzes els teus amics amb cada d'aquestes?
Gràcies, això ja s'ha definit moralment gris.
Sí, moralment gris. Jo no tinc moral. Sí. Jo no tinc moral. Donde ya hemos acabado, tú no sabes la que armado, yo no tengo moral. No tiene moral y es difícil de saciar. Aquest soc jo. Jo no tinc moral. I em sap molt greu, però jo no sé, m'han educat d'aquesta manera. Jo no sé l'educació que vaig rebre aquesta. I jo, la moralitat, i jo no anem junts. No tinc moral.
Això és molt gros, eh?
Sí.
A veure, en quin sentit ho hem d'entendre? Com que ets amoral, que no hi ha moral, o immoral, que contra la moral.
No.
Són dues coses. Amoral, eh?
Sí.
Jo crec que no hi ha res que sigui amoral.
Bueno,
els valors es filtren sempre en totes les coses.
Jo ho sé.
I de fet, estàs parlant, no?, de l'amistat. Això és un valor, hi ha una moralitat, també.
Però estic parlant de la,
però per
la
norma.
La moralitat.
La moralina, la moralitat, el moralisme.
Què és moral i què no.
Diem, quan s'imposa la moralitat, que estem dient que ve algú i et diu això està bé, això no està bé. Jo, amb aquells anys que ja tenim, jo ja t'asseguro que no et puc dir què està bé i què no està bé.
Anys allà ho saps perfectament. Més enllà del bé.
No, imagina un cas d'estudi que m'ha passat.
A veure. Vale? Estem molt anecdòtics, avui.
La teva amiga. Sou amigues, ja, jiji, tal, no sé quantos. De repente, tu coneixes, pues a un barista que et fica els cafès. Noi egipcio, guapíssim, 1,90. Una cara esculpida por los dioses. Una barbaritat, d'home.
Està parlant de tu, Oriol.
Vale?
Efectivament.
Tens que ficar l'accent.
Un Ramsès. És un Ramsès.
Bueno... Anem a dir-li Ramsès.
Vinga, va, sí, faraó.
I llavors, com el ja-ja, hi-hi, ja-ja, hi-hi. I tu te'n recordes de repente que la teva amiga et va dir que el seu ex era egipcio, ¿vale? I dius, quants egipcios pot haver a Barcelona?
M'encanta, però egipcio no era egipci, era egipcio.
Castellano.
No, però voleu saber com es ven conèixer aquest noi i jo? Pues faig una petita recreació.
Ah,
jo
però això
vaig veure.
Va passar de veritat.
Sí, sí. Jo vaig veure que s'acabava de morir el meu avi. S'acaba de morir el meu avi el dia anterior i jo n'ha fet una merda. Aprendem el meu cafè, vas anar al psicòleg, no? I n'ha fet una merda i un desastre. I llavors veig aquest noi i dic, tu i jo nos conocemos? Eres dominicano? Em diu... No, jo egipcio. Va ser així, i de repente vaig entrar que era l'ex de la meva amiga.
Però tu vas mantenir relacions sexuals?
Sí, però al temps.
Un cop ja vas saber que era l'ex de la teva amiga.
Perquè, clar, perquè vaig dir, quan egipcios hi ha a Barcelona? I llavors li vaig trucar a la meva amiga i li vaig dir, nena, com se llamava tu ex, sabes? I em va dir Taca. I jo,
Ramsés.
Saps? I la meva amiga s'ho va prendre molt malament, saps? Però jo, que no, no, tia, que no va passar nada, te lo juro, te lo juro.
I va passar.
Juré mal.
I la relació amb la teva amiga, perquè tu que vas a muerte amb les teves amigues i enterres
cadàvers...
No,
va quedar fatal. I li vas explicar
després a l'amiga.
Sí, li vaig explicar, perquè ella em va donar permís. Ah. Ella em va dir, nena, ja ha prescrito, jaja, lo que te dé la gana.
Però això no és un secret.
I em vas dir, ha prescrito...
Això és el contrari, un
secret. Però ella hagués pogut callar, ella hagués pogut callar.
Jo hagués pogut callar. Estava
parlant dels secrets.
Jo hagués pogut callar un munt de coses. I jo, per una cita...
No se li pot explicar res a Glòria Doctor.
No,
no,
no.
La Pineda tampoc.
No, jo tampoc.
Oi que teniu clitxades a les persones que se'ls hi pot explicar i a les que no, això es veu, eh?
Jo tinc la Mireia Portes. La Mireia Portes jo li puc explicar tot.
Ah, en sèrio? Que mona, m'encanta.
I el Fonsi. Fonsi, Mireia Portes. Tot, els hi puc explicar tot.
I tu no has dit Ricard Ostell, en canvi,
no.
Ell t'ha anomenat...
No! O sigui, Ricard Ostell és de Sabadell!
Oh, què passa amb ser de Sabadell?
Que una persona de Sabadell no li pots explicar res!
No, no, això ja ho tinc assumit, que no m'ho expliquen o no. Però o sigui, està acceptat, no.
Els de Sabadell només estan esperant que els expliquin alguna cosa que no pots explicar. O sigui, a més, és de Sabadell i periodista. Clar. És el pitjor.
El
o sigui, no
primer que faràs anar a Terrassa i explicar-ho tot.
Però llavors, jo vaig veure...
Aneu a dinar, i tu calles, i ell
no,
xerra, i el Ricard...
No, ja m'ho explica, allò,
explico
allò
coses que
pots explicar.
Faig creure que són secrets, que no ho són, sí. Perquè ell és vergèsic, el vincle de l'amistat va amb cap passat.
Sabeu, dic,
mira, a no? Veure, una cosa que no pots dir.
Guió, és igual,
que no
diguis,
però no ho diguis, eh? Però no ho diguis, eh? Jo, no, 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 no.
És que no cal dir no ho diguis.
Però per la gent amoral com vosaltres...
Ell m'ho diu 8 vegades.
A Ricard no li pots dir res. De veritat, no li confieu mai res.
És que, bueno,
alguna cosa
home,
que vulgueu que se sàpiga.
Home, és que a un periodista em costaria molt confiar-li alguna
cosa. Ara!
Ja, per començar.
No, però els periodistes tenen un codi ètic.
Ara,
no,
el codi ètic.
No, revelar les fonts.
Sí, clar.
Les fonts,
clar.
Hi ha límits.
Les fonts no, però el contingut sí, xaval.
Home, però és que el Ricard et diria, jo no en revelaré la font, però és una...
Bueno, ja ho ha fet.
Un amic meu, artista, que va molt al teatre.
Amic de Lolita. Això no ho expliques a ningú, que m'han demanat, sisplau, que no ho expliqui a ningú, Àngel.
Sí, però a mi m'ho has de dir.
Clar.
Si tu no m'ho dius, jo ho explicaré. Per exemple, una vegada una amiga meva em diu... Ai, doncs tenim un noi que coneixíem, no? I em diu, doncs adoptarà un nen. I li donaran el nen i adoptarà el nen. I vaig dir, ah, doncs adoptarà el nen. Diu, però no ho diguis a ningú perquè encara no sé què... I està a la llista... No, ja li han donat el nen i ja l'han adoptat.
Adjudicat, donat, però bueno.
Bueno, això, que la llista ja li van dir, doncs ja... I aleshores dic, ah, doncs que bé, no ho diguis a ningú perquè no ho sap ningú. Val, dic, no, tranquil·la, no dic res. I al cap de 5 minuts me'n vaig i a la plaça Urquinaona em trobo el noi que li havien atorgat al noi. O...
A la criatura.
Sí. I llavors dic, ai, moltes felicitats. Dic, tant... I llavors, clar, diu, es va quedar com mort, llavors li va dir la meva amiga, diu, l'Àngel, i dic, ja m'ho explicat, l'Àngel, no sé què, tal, no dic els noms, i llavors dic, no sé, tal. Llavors, clar, em truca la meva amiga i em diu, però què has fet? Si et vaig dir que no ho expliquessis a ningú. I dic, bueno, no ho expliqui a ningú que no sigui ell, perquè ja ho sabia.
Uf, jo
clar,
que...
Vaig pensar...
No, veus? Error. Error
clar,
teu.
Ell... Bueno, la lògica és impecable.
La lògica és impecable.
No, clar, la seva, però
vaig
no,
pensar,
no.
És un secret pels altres, però per ell, evidentment, no és un secret. Ell ho sabia.
Però no volia...
I em va renyar
no,
la meva amiga.
Però no volia que se sabés.
A casa meu es fan uns drames amb això, però drames històrics, per exemple... Per exemple, vale? La meva tita Glòria ho explica tot sempre. Però s'acaba enterant sempre de tot. Va haver-hi un moment... Jo tinc un familiar, vale, que és,
estem explicant moltes
que
coses,
és bisexual, no, vale, però en aquell moment estava a l'armari, no se sabia. Un altre familiar que també és bisexual, perquè avui en dia tothom és bisexual.
Bueno,
i,
bueno a mi em fa mal.
Parla per tu,
jo no,
eh?
Jo no, parla, sí, sí,
parla per
aquí
tu.
Ningú és bisexual.
De la meva generació, no. La meitat són bisexuals.
En aquesta sala ningú és bisexual.
Perquè tots som gent molt gran.
Perdona.
Però com
sí, és cosa de joves, la bisexualitat.
A mi per què em poses a gent així a la tertúlia?
Sí, és cosa de joves.
És cosa de respecte a la vida.
És cosa de joves.
Totalment.
I tot anava bé. S'acaba el mes de febrer, que és merdós, i comença el març.
La meva tieta va treure de l'armari a tothom.
Bueno, això està bé.
No, la gent té que sortir de l'armari voluntàriament.
Ah, sí, això sí, va dir que
però
sí.
Arriba la meva tita i va dir, no se lo digues a tu madre, no se lo digues a tu tia. Llavors ja ho sabia tothom.
Això del secret, abans tenia un valor molt sagrat a l'antiga Grècia, no?
Home, mira, els misteris de l'Eleusis, és a dir, les religions arcaiques, els seus rites eren secrets i només eren accessibles als iniciats. De manera que revelar aquests secrets era profanar. I era molt important que aquests rituals, que no sabem exactament en què consistien, es mantinguessin en el secret. I això em recorda que, com que la informació d'alguna manera és poder, les religions arcaiques són estructures també de poder antic i, per tant, entre els mateixos iniciats sabien una sèrie de coses i la comunitat quedava blindada. Mm. I més casos d'això. Per exemple, en algunes tribus de l'Indonèsia, de l'Àfrica, de Sibèria, el nom personal, no el públic amb el qual interacciones amb la resta de la societat, sinó aquest nom personal també es manté en secret i només és pels familiars més directes. Perquè, d'alguna manera, per aquestes tribus, revelar el nom és, d'alguna manera, revelar aquest poder, aquesta força vital, que només és pròpia de l'entorn més segur, que forma part, per exemple, de la família. Per tant, les...
Posa'm un exemple de nom de cara al públic i de nom real, com si diguéssim.
Mira, et posaré un exemple curiós perquè d'una tribu que et sonarà, que és les tribus de les societats occidentals,
sí,
que nosaltres també tenim secrets en aquest sentit. Per exemple, nosaltres valorem molt els diners, i el codi secret de la targeta de crèdit és precisament secret i no el revelem a ningú. Per tant, tenim un nom amb el qual interaccionem amb la resta de la societat, però si féssim aquesta mena d'estranyament...
Jo sé el dels
meus
pares,
com està... Bueno, clar, però només en aquests entorns segurs.
Sí.
Per tant, en societats capitalistes com les nostres, aquest secret que en algunes tribus doncs, és de X, Y, Z maneres, amb nosaltres és els diners.
I el que es calla molt la
gent, una cosa amb la que acaba de dir, ni amb entorns segurs dic això. Perdona.
Convivim quotidianament en aquest secret.
És el que deia de tenir...
Contrasenya del mòbil, contrasenya del correu electrònic, etc. Tot això és privat i és íntim i és de cadascú i ho mantenim en secret.
Ara entenc els correus que m'envia, Judit, doncs.
Clar. No, però la gent menteix molt amb el tema dels pisos, per exemple, eh? Aquí, en teoria, ningú heredarem res i ningú no es caurà ningun piset, ni ningun local, ni ninguna plaça de pàrquing.
Parla per tu.
No, et dic, de molta gent, algú em caurà. Déu vulgui que algú em caigui. I dintre de molts anys,
del Ramsès.
Déu vulgui que algú em caigui.
Una piràmide.
Una mano pa aquí, una mano pa allà. Exacte. Però la gent es fa molt la tonta amb el tema de les herències i qui més qui menys hereda algú.
No. Bueno, no és el meu cas.
Bueno, perquè tu t'has fet tu mateix.
És un home fet a si mateix. Això és igual, però ja podria tenir uns pares, m'entens?
Quan estigui al llit calent, ja veuràs aviam qui ve a ficar la mà, aviam què suca.
Jo? Ah, pot ser. Bueno, ja vaig estar a punt de morir i tenir tot de voltors al voltant.
I això ho vas veure? Ho vas poder veure?
I tant.
Doncs ja n'has après?
Ja n'he pres.
Quin soroll fa, el voltor?
Molt bé.
Molt bé.
Molt bé.
Gran voltor.
Ara no m'ha sortit això.
Oriol Ferrés, avui la secció de l'Espina d'Actualitat...
Ha quedat superada
sí. pel dilema. Amb Elisenda Pineda, amb Àngel Llàcer, amb Glòria del Toro i amb Judit Mascó. Gràcies de nou per acompanyar-nos.
Un plaer, gràcies.
Bon cap de setmana. Tu no marxes, no?
Adéu. Jo?
Sí.
Ah, no.
Ara les notícies de les 11 i després saps qui ve?
Qui ve?
La Ludwig van!
Home! Els estic veient molt últimament. Estan de promoció.
Són meravellosos.
No ho puc creure.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat i signeu per defensar-lo.
Signa per Joan Laporta. Defensem el Barça. Emocionat.
T'estimo.
Inspira't.
Com et dius?
Ferran Adrià.
Captiva't amb el millor talent audiovisual del nostre país.
Què li has fet a la meva filla?
Et vols casar amb mi?
Sí.
El meu fill està viu.
A 3CAT fem realitat la producció de les millors sèries i pel·lícules en català. Aquí neixen les històries. Vols una cosa més especial per la compra diària? Vine al Corte Inglés. Et sorprendrem amb uns espàrrecs IGP de Navarra Ludosa, uns ous de pagès de Pazo de Vilane o uns plats cuinats amb les millors receptes dels nostres xefs. Perquè en gaudeixis quan vulguis. Molt més per tu. Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
012, la millor resposta.
Què fas tan concentrat?
He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
Que bé. Però ja t'ho podràs combinar amb la feina.
Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
M'encanta veure't tan motivat.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a opel.es.
Seminuevo, ocasión plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión plus.
Fas un podcast en català?
Presenta-la a la 5a edició dels Premis Sonor.
Entra al web sonor.cat, coneix totes les categories i omple el formulari. Pots participar-hi fins al 13 de març.
Premi Sonor, el millor podcast en català. Una iniciativa de La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. El Brain Film Fest torna l'11 de març en una edició dedicada a com els entorns que habitem influencien la nostra salut cerebral. Projeccions, taules rodones i tallers en una proposta d'activitats gratuïtes en què el cervell és el protagonista. Fins al 15 de març al CCCB. Més informació a brainfilmfest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. Un nus a l'estómac, foc al cos i una explosió que ens recorre per dins. És la ràbia. El Teatre Nacional de Catalunya presenta Hola, ràbia, un espectacle del TNC Petit que explora la ràbia a través del joc. Una experiència immersiva per a tota la família. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
A Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.